L'Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
T'has menjat el meu entrepà?
Pues mira, no ho he fet, però si ho arribo a saber, ho faig. Mira, ara que t'ho dic. No ho he fet, però si ho arribo a saber, ho faig. Ja està, ara tu, mira, així t'ho dic. És que s'ha de tenir collons, eh?
Has esmorzat.
O sigui, saps perfectament... O sigui, mira, me l'he estat a punt de menjar. M'ha donat pena i no ho he fet. Però... I per tant, ho qüestiones? Doncs pues la pròxima vegada ho faré.
No, és que no ja ho sabia. És que
no, no ho sabies. Doncs pues mira, ara t'ho dic. Però no ho he fet, però me'n penedeixo. Ara... Ho hauria d'haver fet.
Però el que és important, has esmorzat?
No, sí, volia menjar-me l'entrepà perquè no havia esmorzat. O sigui, la meva sensació... O sigui,
tinc
un menjar compulsiu, però no fins al punt de menjar-me dos entrepans. Podria fer-ho? Sí. Podria menjar-me dos entrepans? Sí, podria. Però estic en un moment que més o menys controlo el tema del menjar. Hi ha dies millors, pitjors, però ahí estamos. Una lluita. En fi, no és un bon dia.
Com estàs, Maica?
Pues mira, desbordada... Perquè ja mira que això dels successos tinc ja la pell molt dura i...
Tinc la sensació que cada dia ocupen més estona els successos als informatius.
No, el que passa és que aquestes han sigut uns...
Portem una temporada que déu-n'hi-do, eh?
És que m'han encadenat casos... Vam començar amb la manada de Castelldefels, i tot just no acabava la manada de Castelldefels, que vam enganxar amb Alves, i tot just no ens havíem recuperat d'Alves per agafar distància i hem enganxat amb el succés, amb la tragèdia de Sallent. I per tant, per això és aquesta sensació i aquest no haver-te tingut... I et deia que jo tinc la pell dura, i tot i que empatitzo molt amb les històries i m'hi fico fins al fons... Aquesta vegada tinc una sensació de ràbia i de dolor personal perquè tota aquesta història d'aquestes dues bessones, d'aquestes dues germanes de Mar de Plata, que van venir amb els seus pares i amb el seu germà petit, amb el Mateo, quan tot just abans de la pandèmia, intentant els pares trobar una millora econòmica i fugint d'una inseguretat que cada cop és més gran a l'Argentina, i no la van trobar, aquesta estabilitat econòmica. I és un fracàs col·lectiu de tothom. Els pares, el col·legi, els psicòlegs, tothom a l'Ajuntament, de tothom. I no he sentit fins ara, no he sentit ningú que digui en veu alta, ens vam equivocar. Ningú. I això no vol dir que no es fessin coses, eh? Perquè se'ls feien coses. Es feien coses. I es van intentar fer coses, però no van ser suficients. Evidentment no va ser suficient. I m'indigna d'una manera extrema, la reacció prematura de la Conselleria d'Educació i de l'Ajuntament, que a les primeres hores van sortir a dir que no hi havia bullying. Però per què? Per què aquestes preses?
Bueno, han hagut de rectificar, no?
Però a més, escolta'm, és que era mentida, però, i a més, no és cert que l'Institut Llobregat traslladés a Educació que no hi havia bullying. No és cert. Jo agrairé el dia que el claustre d'aquest institut, que els tutors de les bessones, els professors, parlin i puguin parlar en veu alta, amb off the record, o parlin explicant tota la feina que s'estava fent. I estaven fent. Les dues germanes rebien un seguiment. Tenien una educadora social que vigilava la seva situació al col·le, a casa. Tenien una atenció especialitzada. I com la situació de l'Anna s'havia complicat molt, s'havia buscat un ajut professional, Esther, més adient, que era una psicòloga, una psiquiatra de la Fundació Altana. Allà a Manresa hi ha aquest centre especialitzat en salut mental, amb una branca especialitzada en conflictes mentals de jovent, que fa una feina increïble, i que aquell dilluns 20, o sigui, 24 hores abans que les dues germanes agafessin de la mà i decidissin acabar amb tot, especialment la Lana, i l'altra ho va fer per, per empatia, per aquest amor indescriptible que tenen dos bessones, tenien hora amb la psiquiatra. Tenia hora amb la psiquiatra. I va perdre l'autobús de les 7:30 del matí que l'havia de portar de Sallent a Manresa. I ella va trucar per demanar disculpes perquè havia perdut l'autobús.
I li van donar hora no pel cap d'una setmana.
I li va dir la secretària del centre, no pateixis, i vine d'aquí 7 dies, i la van tornar a reprogramar 17.
Ja no hi va ser
i
temps.
I se't posa els pèls a punta a pensar què hagués passat si hagués anat aquesta cita. Què hagués passat?
Això avui ho expliques a La Vanguardia, Maica. Nosaltres el que estem explicant, després d'aquest preàmbul, és que l'assetjament escolar, ara sí, en aquest cas per transfòbia i racisme, es contempla com el principal motiu de la decisió de suïcidar-se d'aquest adolescent de 12 anys de Sallent. A veure, i ahir en parlàvem amb el cap d'informatius, l'Òscar Fernández, que és com ens hem de referir a aquest adolescent de 12 anys que, de fet, avui l'enterren, crec.
Ara, mira, quina hora és? Les 10? Doncs mira, en 15 minuts
comença... Que va perdre la vida i que...
En 15 minuts comença...
Tot apunta que els últims dies de la seva vida hauria expressat la seva voluntat que fos tractada com a Ivan. Sentíem unes declaracions que podem recuperar de la ministra Irene Montero a l'informatiu ahir en un acte reclamant que s'hi fes referència com a Ivan. Jo m'estic fixant que tu ara la tractes com a una noia, però hem tingut molta discussió i al final l'acord que hem arribat dins de la corporació en coordinació amb TV3 i Catalunya Ràdio, amb molts dubtes també damunt la taula, és que ens hi referissin com a adolescent, fent uns equilibris complicats, perquè parlem de les bessones, després si una t'hi refereixes com a adolescent, l'altra és la germana de l'adolescent. Irene Montero deia això... Sí, no, l'informatiu. Sí.
Sí, no sé, se llamava Ivan. Mm. I que és...
Mira. Digues, Maica.
Sí, el que va dir l'Irene Montero en un acte, se llamava Ivan. A mi, sincerament, em sembla que... O sigui, jo a mi no em van agradar l'actitud de la ministra de referir-se a aquest cas d'aquesta manera sense... És a dir, i a més ahir ho parlava amb la Micaela, que és una psicòloga especialitzada en menors que estan iniciant el procés de canvi de gènere, i nosaltres a La Vanguardia també hem tingut aquesta reflexió. Em consta que també, per exemple, els companys del País, la Rebeca, que el dia abans feia una crònica referint-nos amb ell com a Ivan i en masculí, i després ho canviaven. Aquesta mateixa llei que s'acaba d'aprovar també diu que els menors de 16 anys han de tenir el consentiment dels pares. L'Anna, l'Ivan, en tenia 12. Encara no havia verbalitzat els seus pares que volia fer aquest canvi. A casa seva, i això és el que m'ha explicat el seu avi i la seva àvia, que tot just s'han aterrat aquí, m'asseguren, perquè jo amb els pares, amb el Lucas i la Maia, no he parlat, perquè no se m'ha passat ni pel cap aproximar-me a l'Hospital de Sabadell del Parc Taulí, on estan allà aferrats al llit de la Leia, que jo crec que sortosament ella explicava... L'única cosa que sabem és que a la carta la Leia deia que ja no es volia morir, però tampoc podia deixar sola la seva germana, que mai l'havia deixat sola, i per tant, si ella saltava, ella saltava amb ella.
A la carta, s'ha publicat, i vull saber què en saps,
sí,
tu,
però no.
Que a la carta de comiat es qüestionava la seva identitat de gènere...
Jo l'únic
mentre...
que sé... Mira qui arriba per aquí pel taxi.
Xavier
l'home
del
sí, moment.
Sí, moment.
Jo l'únic que sé, i l'únic que parlo és el que tinc confirmat. El que tinc confirmat és que la Leia, quan a la seva carta, una de les coses que diu és: jo no vull morir, però no puc deixar sola la meva germana, i si ella se'n va, jo me'n vaig amb ella. Però deia això de jo, no, però no la puc deixar sola. L'altra, no tinc cap textual de la carta. Sí sé que el que diu, però sense cap textualitat, així és com l'altra. T'ho dono amb textualitat, amb aquesta, amb la Lana, amb l'Ivan, el que sé per l'avi, i em confirmen, és que ella fa referència a que no és feliç, però és una interpretació que es fa de la carta, no té la textualitat, i que no és feliç per aquesta situació que està vivint i que sap el seu entorn i que m'explica la seva millor amiga. Això sí que m'ho explica, que és que la insulten, que és que en els últims temps, quan ha explicat a la classe, al seu entorn, perquè no va fer un comunicat a classe, sinó que va dir, vull, em sento un noi, vull que em diguin Ivan, això es va córrer i la idea, bueno, volien insultar-la, volien molestar-la, volien assediar-la, dir-li Ivana, cavallot, això era allò. I ella, al contrari de la Leia, s'enfrontava als seus assetjadors, els hi plantava cara. L'avi, el que em diu, el Gustavo, és... Ostres, s'havia tallat molt curt el cabell. Era evident que era una nena més... Això em diu l'avi, més masculina que la germana. Tampoc m'havia dit res, diu. I a més, l'avi el que em diuen és que estan convençuts que els pares no haguessin tingut una actitud contrària a això. Però a casa les coses estaven complicades perquè, hòstia, havia estaven en un pis ocupat, havia una situació econòmica molt precària. Segurament ella doncs no es va sentir amb la fortalesa de parlar amb els pares o sentir que la protegirien, no sé per què. Però ella, evidentment, per dintre estava trencada. Trencada. Ahir, en parlant amb una experta psiquiatra, em deia que així com en els suïcidis d'adults hi ha un procés reflexiu molt més elaborat, amb els infants, amb els adolescents i amb els infants, és que només tenia 12 anys. Només tenia 12 anys. Hi ha un restaurant al davant del número 4 del carrer Estació que té una càmera que agafa el pla, la porta de l'edifici. Aquell dimarts surten del col·le les dues germanes amb la seva millor amiga i a la porta s'acomiaden amb abraçades, petons... El rostre és de felicitat absoluta. O sigui no... Clar, què passa quan pugen les escales? No ho sé què passa. Ho teníem pensat abans, aquestes cartes s'havien escrit. Evidentment, els Mossos en aquestes alçades, estic convençuda que en aquest atestat que han entregat a la jutgessa de Manresa, que dirigeix la investigació divendres, ja tenen més elements per dir que si allò ja estava escrit, si no, que si alguna cosa, va passar alguna cosa, algun detonant, i en aquell moment no ho sabem. Però tot ha fallat. Que no vol dir que no es fessin coses, perquè a mi el que jo vull donar una abraçada a aquella escola, que en cap moment l'escola ha negat res. Han sigut els polítics que en aquests passadissos es perden, que en aquests despatxos no veuen el que passa, que tenen una necessitat absolutament indigna de... I perdó l'expressió, treure's el mort de sobre dient que ella no partia bullint i senyalant allò que passava a la família. I és indigna, de totes les maneres. Perquè, i això hi afegeixo l'alcalde, indigna l'alcalde, indigna de fer un comunicat aquella nit acusant els mitjans de comunicació i dient que sabem, nosaltres com a educació no tenim constància. Hi havia una educadora social, hi havia serveis socials. Hòstia, són 7.000 habitants. Tothom que té fills adolescents en aquell poble sabien que aquesta família, quan va arribar des del primer moment, eren les sudaques del poble. Ho sabia tothom. I si l'alcalde no ho sabia, però no va perdre un minut en comptes de criticar els periodistes i fa veure que allò no passava res, en parlar amb la gent, ara sí, ara tot està pagat. I a més, l'alcalde tenia informació directa de la Conselleria d'Interior, que l'estava advertint que les primeres informacions que tenien era que el col·le ja se les matxacava. Si és que el pupitre de l'Alana ja, o de l'Ivan, i hi ha missatges ja de fora d'aquí... Hòstia, doncs no ho entén. Per què aquesta necessitat...
Quina necessitat de negar-ho, doncs?
No ho entén. I per què el conseller ahir surt dient el que surt? El conseller el que havia de dir ahir era dimiteixo. Tinc que dimitir. tinc que dimitir perquè no hem gestionat bé aquesta història, perquè no l'hem gestionat bé, perquè ens havíem de callar. Escolta, Mossos d'Esquadra, impecable, impecable. Tu trucaves a qualsevol persona de la Regió Policial Central o de portaveu i la resposta era: estem investigant. És una situació molt complexa, estem parlant de menors i prudència. Prudència. Hòstia puta, prudència. Per què no s'apliquen aquesta prudència? Per què? Perquè aquesta necessitat de... És que, escolta'm, és que el cos estava calent i estaven dient que no havia bullint. Per favor, és indigne. És que no ho entén. No ho entén. Si s'estaven fent coses, si hi ha un problema molt més greu, si les dades són terribles, però s'estaven fent coses. El que passa és que no van ser suficients. No van ser suficients. És evident que el fracàs és col·lectiu. Fem una reflexió. Intentem que no torni a veure un Ivan que salti per la finestra perquè no és capaç de trobar un ajut que l'ajudi a tenir aquesta força de dir que no passa res. Perquè segurament hi ha molts Ivans ara mateix. I el que em deien, 061, 24 hores, servei gratuït...
024, línia d'atenció a la conducta suïcida. 024, telèfon d'emergències, és el 112. I també hi ha un telèfon de l'Esperança, que és el 717-003-717. 717-003-717.
Se llamaba Iván. Y que nadie más tenga que sufrir por ser quien es.
Pues no, me la crec.
No, cadascú defensa el seu, cadascú defensa el seu.
Fent bandera, sí. O sigui, jo no vull fer bandera d'aquest cas. No vull fer bandera d'aquest
cas. Bueno, perquè estan utilitzant el cas políticament.
No vull fer bandera, se llamava Ivan. Has parlat amb els pares, ministre? O sigui, has anat a parlar amb els pares? Has anat a parlar amb els pares? Sabies el que passa? Evidentment, ell trasllada la seva germana i el seu cercle més íntim, ho trasllada, però era un procés incipient, que no... Evidentment, i això també ho parlava amb aquesta especialista, quan ell verbalitza el seu entorn de seguretat, la germana, les companyes de l'institut, que vol que li diguin Ivan, vol dir que és un procés que interiorment porta més temps formulant-se i ha tingut la valentia i la fortalesa de verbalitzar-lo. Però hosti, jo també vull respectar... No sé si ara, quan en aquesta cerimònia s'adreçaran amb ella com a l'Anna... No ho sé. El que facin els pares em semblarà bé. Em semblarà bé.
Sí, com sigui, tenim un problema immens. I és que... l'índex de suïcidi entre els nostres joves està disparadíssim. I avui
Més les temptatives sí. que els que acaben sent...
Especialment amb noies. Des del 2018 les temptatives s'han triplicat. L'any passat es van registrar gairebé 1.200 intents de suïcidi. 1.200 en noies.
Per això, que és
mentre
important...
que el 2018 no es va arribar als 400. En el cas dels nois hi ha menys casos, 243 l'any passat, però també ha crescut en aquests 4 anys. El 2018 eren 106. De 106 el 2018 a 243 el 2022. I una altra enquesta que va sortir també fa pocs dies de Salut i Educació apunta que un de cada 5 adolescents ha pensat diverses vegades o sovint que es vol morir. Això és terrible. Això és terrible. Hi ha diversos motius i avui, perquè no hem tingut temps, teníem un expert preparat que ens el reservarem, no sé si per demà un altre dia, però... És a dir, apunten el telèfon mòbil, apunten la pressió estètica, apunten la pandèmia, però el tema del telèfon mòbil alerta perquè... Perquè...
Bueno, em marca perquè condiciona, perquè tot el que t'arriba condiciona el com hauries de ser i no hi és, perquè és una manera, a més, quan et sents fràgil, de que t'insultin, perquè segurament, no ho sé, això ara parlo per parlar, la pressió només arriba, no només arribava verbalment, sinó que segurament també... Via xarxes socials. En fi, avui la seva família, els seus avis han arribat, els avis estan, fortosament l'àvia i l'avi estan a l'avi patern i l'àvia materna, són a Sabadell, són ara seient al funeral, acompanyant a la Maia, el Lucas i el Mateo, i estaran també les companyes de classe, segurament estaran alguns del que en algun moment la van insultar i s'han adonat que es van equivocar. Em consta que l'atestat no assenyala ningú amb noms i cognoms, però bueno, també em consta, i t'avanço que els pares ja estan buscant o han acabat de signar, no sé si estan buscant o han acabat ja, o ja han contractat amb un advocat d'especialitat en bullying perquè volen arribar fins al final, perquè no van entendre ni va ajudar...
Quin recorregut judicial pot tenir això, Maica?
Bueno, jo crec que és una qüestió sobretot de... Bueno, dependrà molt, bueno, imagino que és una... Denunciaran educació per aquestes primeres declaracions al consistori i ja veurem el recorregut. Tampoc sé veure... I dic que l'atestat encara no... Els Mossos li van comentar a la jutgessa que ajornaven l'interrogatori als pares, doncs una mica deixant-los aquest temps d'estar amb la Leia, deixant aquest moment íntim de la cerimònia d'acomiadat d'avui, i ja hauria temps la setmana que ve per fer aquest interrogatori, per saber, i entrar després també a classe, i no sé si s'arribarà a identificar o no, però vaja, volen arribar fins al final, perquè, insisteixo, no va ajudar gens que ells estiguessin allà a l'hospital amb una filla de 12 anys morta, l'altra amb coma induït, amb mig cos trencat, i escoltant aquests senyors dels despatxos dient que no constava el bullying. Hòstia, pues no veia si va arribar a constat. Insisteixo, no ho entén. No ho entén. No ho entén, no sé, és que... On està la prudència? On està el sentit comú? On està l'empatia? On està l'ofici, el bon ofici del polític, el bon ofici del servidor públic? No s'escolleixen els càrrecs per treure's, insisteixo, i l'expressió amb dol, només verbalitzar-la, de treure's el mort de sobre. Escolta, sí, el que hem de fer entre tots, i nosaltres també els periodistes, amb la funció social que tenim, és
que no torni
explicar
i que no torni
tots
passar.
Els elements que tenim en el nostre abast, respectant que es tracten de menors d'edat i que hi ha un seguit d'actuacions, posar tots els elements i explicar tot el que s'ha fet per intentar analitzar què més es podia fer per no prendre aquesta decisió i perquè no torni a haver un altre Ivan que cregui que no hi ha més sortida que llançar-se a l'abisme.
3 minuts per 2:15 del matí, avui amb la Maica Navarro, les novetats del cas de Sallent. Maica, moltes gràcies. No pateixis. Moltes gràcies i ànims. Descansa aquest cap de setmana, intentem-ho. Fem una pausa, de seguida el suplement. Xavier Decoa, El Quixot al Congo, un llibre extraordinari que relata pràcticament 3 mesos recorrent el riu Congo. De seguida el Xavier Decoa, El suplement, que ha arribat en aquest estudi. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.